Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Màxima expectació al Vaticà després de la fumata negra que ha sortit a la xemeneia de la Capella Sixtina. Aquest migdia el conclave es torna a reunir després de la pausa per dinar. Es reprenen les votacions per escollir un nou papa. Se'n faran dues. Només es coneixerà el resultat de la primera, aproximadament cap a les 5 de la tarda, si hi ha fumata blanca. Si no, cap a les 7 del vespre se sabrà com han acabat les deliberacions a la jornada amb una nova fumata. Des de l'Arcabisbat de Barcelona, el delegat de Pastoral Sacramental, Josep Teixidor, s'ha mostrat convençut que demà l'Església Catòlica ja tindrà un nou pontífex. Són declaracions a la xarxa.
I a vegades també, doncs, suposo que en les votacions es va veient diversos candidats i aleshores, doncs, bueno, també va bé que sigui, doncs, un temps de reflexió també, que hi hagi, que no es faci les coses, doncs, d'una manera pressa, sinó que allò que diuen, no viste me despacio, que tengo prisa, seria una mica això, és a dir, ni avançar-nos tan ràpidament ni tampoc deixar-ho dilatant el temps, no? Bueno, veure què és el que hi ha i a partir d'aquí suposo que avui ja s'anirà aclarint una mica més les votacions.
I els promotors dels primers solars cedits per fer habitatge protegit per accedir al finançament, poden accedir al finançament a partir del mes de juny. En total seran 666 solars. Dels prop d'aquests prop de la meitat estan situats en zones de demanda tensa d'habitatge. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, en destaca la distribució territorial.
Existeix, doncs, un equilibri entre la necessitat de pisos de lloguer assequible amb els àmbits més poblats i amb una distribució geogràfica que facilita també que els joves es puguin quedar als municipis. Perquè, insisteixo, hi ha solars a tot Catalunya i el creixement previst manté aquest equilibri territorial.
Fins al setembre es treballarà per activar els prop de 500 espais encara sense promotor. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per les possibles pluges intenses aquesta tarda i demà divendres. Des d'aquest migdia i fins demà a la tarda es preveuen xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i calamar-se o pedra. S'iniciaran a l'extrem sud del territori, on seran especialment més forts cap al final de la tarda. Durant la nit es desplaçaran al litoral central i al Prepirineu amb menys probabilitat de superar, això sí, els llindars. I atenció, perquè el número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs vinent a escoles i instituts és el 76.261. Aquest número serveix per ordenar en ordre creixent les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació i així desempatar. Demà els centres educatius publicaran la llista ordenada de les sol·licituds per assignar les places que estan disponibles. Tornem a més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 8 de maig, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, tot i que gran part de Catalunya està tenint un dijous que de moment està sent tranquil, la cosa ha d'anar canviant rapidíssimament. De fet, aquest matí sí que s'han produït alguns primers ruixats, bàsicament cap a les Terres de l'Ebre, i en aquests moments s'inflen els núvols d'una manera exponencial a gran part del sud del país, també del prelitoral, les comarques del Prepirineu i alguns racons de la Catalunya central. Ja aniran descarregant algunes tempestes que, atenció, cap a l'Ebre començaran a ser importants i ja a entrada aquesta tarda en d'altres indrets, sobretot de muntanya, del prelitoral, de la Catalunya central i del Prepirineu. Avançada la tarda, algun d'aquests ruixats també assolirà la costa, la barcelonina bàsicament, i també la costa Brava Nord, i en general estarem parlant de xàfecs intensos, però que seran passatgers, de temperatura agradable en qualsevol cas. El divendres, més ració de xàfecs. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem com afecta als municipis l'aixecament de les restriccions per sequera. En parlarem amb Pepe Leiva, regidor d'Espai Públic de Castellà del Vallès. I acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar l'impacte i els serrells de la reducció de la jornada laboral i l'espectacle del Conclave. A partir de les 5 conversarem amb Raül Romeva, exconseller d'Afers Exteriors. Continuarem amb el món animal per comentar el retorn de la llúdriga al riu Besòs amb el biòleg en Juli Mauri. I acabarem amb cultura per parlar amb el pretenc en Jaume Martí, el muntador de la nova sèrie de Pau Freixas, Los Sin Nombre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de Terrassa ha obert inscripcions per a la segona edició d'Impuls Startup, un programa d'acceleració d'empreses, sobretot de projectes tecnològics. Fins al 29 de maig, l'entitat espera rebre totes les noves idees o projectes en menys de 5 anys d'existència. En aquesta edició es reforça la presència dels mentors amb un acompanyament estratègic de cada projecte i els inversors i entitats vinculades al finançament de startups. Amb aquesta segona convocatòria, la Cambra espera repetir l'èxit de la passada edició. En aquell primer programa es van presentar 23 projectes, dels quals se'n van seleccionar 15, els mateixos que s'escolliran aquest any, i tot amb l'acompanyament d'un itinerari al màxim de personalitzat i ajustat a cada projecte amb un component d'innovació i que tingui potencial de creixement i impacte. El dia de la presentació de projectes, els millors es poden emportar un premi de 4.000 i 1.600 euros i accedir a la final nacional del programa Impuls Startup amb un premi de fins a 12.000 euros.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Les pastisseries Valero de Sabadell i la Creu Roja tenen en marxa fins al pròxim 11 de maig una nova edició dels Pastissets Solidaris, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Creu Roja, que se celebra avui mateix. L'objectiu és garantir berenars saludables a infants en situació de vulnerabilitat a través del projecte Promoció de l'Èxit Escolar. Escoltem a Xavi Miralles, de Creu Roja Sabadell.
Ens agradaria animar la ciutadania, no?, intentar superar la xifra de l'any passat. Ens vam posar un objectiu d'uns 500 pastissets. Finalment vam poder superar per una mica aquella xifra i aquest any doncs ens agradaria anar una miqueta més enllà. Crec que és la voluntat de les dues parts, no?, de Valero i també de Creu Roja, i encara poder vendre més pastissets solidaris de la Creu Roja, poder-los fer córrer per tot el territori.
Tots aquests pastissets es poden adquirir a tota la xarxa de botigues Valero del territori i els clients els tindran disponibles a un preu de 3 euros fins al pròxim diumenge.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Una vuitantena d'informadors es situaran als carrers que donen accés a la Rambla, entre el carrer de Mar i el d'en Prim, per facilitar als ciutadans on poden ubicar-se per gaudir de la cremada del dimoni, l'acte central i més multitudinari de les festes de maig. Des de les 7 de la tarda d'aquest dissabte 10 de maig, 80 informadors situats als diversos punts d'accés de la Rambla i en dos anells informatius ubicats als carrers de Francesc Layret i Canonja comptabilitzaran els ciutadans que hi vulguin accedir a la cremada del dimoni. Depenent dels fluxos de gent, els recomanaran podran buscar un altre espai menys ple, com ara la platja o més enllà del tram afectat, és a dir, des del carrer del Mar i fins al carrer d'en Prim. En aquest dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil es desplegaran més efectius dels cossos de seguretat que en anteriors cremades, 80 agents de la policia local en el torn de tarda i 61 en el torn de nit. Des del centre de coordinació i a través dels informadors s'anirà regulant l'entrada d'assistents al voltant de Roga i Pi, ho ha explicat el cap de Servei de Seguretat, Eduard Aguayo.
Posem un exemple, carrer Mercè està completament ple, doncs se li dirà a qui vulgui assistir, els assistents a l'acte, escolti, vagi per l'altre carrer perquè aquí ja no hi cap més gent. Aquesta és la dinàmica, insisteixo, en funció de com evolucioni es pot moure aquest personal informador, com tindrem informació també des de l'aire, i molts ulls amb 77 persones i al centre de coordinació, doncs al final la decisió última d'aquest control, per suposar que és de Guàrdia Urbana.
També hi haurà vigilància aèria a través de diversos drons, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos, i control marítim a través d'una embarcació. S'habilitaran dues àrees sanitàries i els passos subterranis d'accés al passeig marítim comptaran amb una única direcció d'entrada i sortida de vehicles. L'executiu confia que no se sobrepassi el límit de persones permeses, 36.000, i per tant no s'hagi de tancar la zona. Recordem que tothom qui vulgui podrà veure des de la platja l'espectacle de drons, el piromusical i la cremada del dimoni sense limitació d'accés.
Gràcies, Anna. I continuem encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Avui arrenca el maig cooperatiu que tindrà el Capri com a taló de fons amb la projecció de la pel·lícula Les Invisibles, un film del director francès Louis-Julien Petit sobre la lluita d'un grup de treballadores socials per mantenir l'activitat després del tancament del seu centre de treball. La projecció anirà precedida d'una taula rodona, inserció laboral de dones en situació de risc social, amb la participació d'entitats com Arrels, Aret i el Centre de Promoció Social Francesc Palau. Escoltem la cap d'activitat econòmica de l'Ajuntament, Agustina Rodríguez.
Aquesta pel·lícula, que és amb to comèdia, però tracta un tema doncs, molt delicat, que és la inserció de les dones que viuen al carrer, i tractarem aquest tema en el debat.
La resta d'activitats del maig cooperatiu la podeu consultar al prat.cat.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El carril de bus ràpid BRCAT entre Castellà i Sabadell està en una fase avançada de redacció, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Ràdio Castellà i a l'Actual. Des de la Conselleria també han destacat que aviat es podrà concretar calendari de totes les actuacions previstes. La Conselleria, que va anunciar la construcció del corredor el 2023 amb la intenció de posar-lo en marxa aquest 2025, no avança de moment els detalls concrets del projecte. El BRCAT previst de la B124 defineix les actuacions necessàries per a millorar les prestacions dels serveis de transport públic per carretera entre Sabadell i Castellà, l'eix de la carretera B124, com dèiem, i de l'avinguda Alcalde Moix de Sabadell. També s'inclou l'execució d'una nova via ciclista a l'entorn del corredor de la B124 per a connectar les xarxes de ciclistes d'aquests municipis. El corredor entre Sabadell i Castellà tindrà una longitud de 5 quilòmetres i s'hi preveu una inversió estimada de 12,5 milions d'euros.
Gràcies, Rocío. I acabem amb la crònica de Sant Cugat, Sara Vella.
El santcugatenc gàlic Rodés ha interpretat Jordi Pujol Nen a la pel·lícula Pare Nostre, dirigida per Manuel Huerga i escrita per Toni Soler. Segons ha explicat a Cugat Mèdia la seva mare, Clara Tolrà, aquest ha estat un rodatge molt enriquidor per Rodés en molts aspectes. D'una banda, el santcugatenc valora el fet d'haver compartit projecte amb grans professionals. A més, tal com ha destacat Tolrà, la pel·lícula també ha servit a Rodés per aprendre sobre política i història recent del país. La tecnologia utilitzada també ha suposat un aprenentatge, tal com explica la mare d'Àlex Rodés.
Ha sigut molt challenge perquè ha sigut un rodatge que s'ha fet, ara no ho sé dir jo, amb croma o no sé què, amb una tecnologia nova. Llavors, moltes de les imatges doncs, s'havia d'imaginar el que estava veient, no? No ho visualitzava, tenia una paret verda, no?, al davant, i això ha sigut un repte.
Un repte. La trajectòria de Rodés inclou papers de la sèrie Les Invisibles d'Héctor Lozano, el musical Los Chicos del Coro i el talent show The Dancer, entre d'altres. El santcugatenc també té una carrera destacada en el doblatge, tant en català com en castellà, que va iniciar amb el film Pinocho, de Guillermo del Toro. Tot plegat ho compagina amb els estudis de primer d'ESO i amb la formació de dansa a un nivell molt exigent, segons paraules de la seva mare. De fet, actualment entrena entre 3 i 5 hores diàries. Amb tot, Tolrà assegura que és un nen molt disciplinat que sap com organitzar-se per arribar a tot.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebre.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fa justament un mes que la Generalitat va decretar el canvi de fase d'alerta per sequera a fase de prealerta per als municipis de la Conca Ter-Llobregat, gràcies a la millora del nivell dels embassaments, que actualment es troben al 70% de capacitat. Aquest canvi d'escenari implica que no hi ha restriccions obligatòries per a la ciutadania, tot i que es mantenen mesures de prevenció i de gestió. Però quin ha estat l'impacte real d'aquesta decisió en els municipis? A Castellà del Vallès, la setmana passada es van reunir el Comitè Municipal de Sequera per abordar les noves mesures de gestió d'aigua. Per parlar-ne hem convidat el regidor d'Espai Públic, Pepe Leiva, i saludem també la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho explicava Pepe, la Carme, que el Comitè Municipal de Sequera de Castellà es va reunir la setmana passada per abordar una miqueta quin és el full de ruta després que per part de la Generalitat s'aixequessin les restriccions. I en aquest sentit ens heu comunicat que es mantindran les mesures per fomentar un ús responsable de l'aigua, però sí que és veritat que a partir de en els propers dies podrem començar a veure com les fonts ornamentals es tornen a posar en funcionament.
Sí, bueno, mantindrem alguna de la de les restriccions, més que restriccions, eren mesures que vam acordar al seu dia, com era el tema de la restricció del rec per aspersió, que era tot el que són gespes de parcs i jardins, i l'únic que mantindrien a nivell de rec seria el rec gota a gota, per goteig, només per supervivència d'arbres, i aquells parts que estiguessin molt tocats també el mantindríem una mica per intentar que no es fes molt malbé. I a partir d'aquí, totes les altres mesures més o menys s'aixecaven i posaven en marxa les tres fonts ornamentals que tenim al municipi. La que tenim al Jardins del Palau, la que tenim a la plaça Major i la que tenim a l'entrada al municipi.
A més, hem de dir que, per exemple, hi ha espais com l'espai recreatiu de la Balena, que ha estat en funcionament, però perquè és aigua que recicla, no? Que no és aigua... No s'està malbaratant l'aigua, no?, en aquest espai, per exemple.
Més que reciclar, el que fa és recircular. Hi ha un sistema que és un circuit tancat que el que fa és recircular l'aigua, igual que les fonts ornamentals. No és una aigua que de manera estigui... El que fa és recircular l'aigua i es tracta per poder posar-lo en marxa. Vam decidir també mantenir horaris i mantenir els mateixos criteris que l'any passat quan estaven en sequera.
Has comentat que hi havia les tres fonts ornamentals, la dels jardins del Palau Tolrà, també la de l'entrada del poble, però la del sortidor de la plaça Major també coincidirà amb una sèrie d'actuacions per reivindicar aquesta plaça tan històrica d'aquí de Castellà del Vallès, oi?
Sí, bueno, el que volem fer és que també tenim una font en allà, que li diuen la font dels Lleons, que està a la cantonada del carrer Centre, en carrer Major, que és una font històrica d'aquí del municipi, que el que volem fer és un projecte singular per recuperar aquest espai dintre de la recuperació que podem fer al seu dia de la mateixa plaça Major, és el seu conjunt.
Hem de dir que la situació respecte dels embassaments de fa un any ara ha canviat moltíssim. Entenc que també vosaltres des de l'Ajuntament esteu en contacte amb altres municipis de la comarca el més proper de Sabadell. No sé si també heu mantingut converses sobre aquesta gestió responsable de l'aigua a l'hora d'implementar aquestes mesures que comentaves.
Nosaltres estem en permanent contacte amb els altres municipis per veure cap a on hem d'anar tots i com fer-ho per intentar fer-ho de la millor manera possible. En aquest sentit, nosaltres el que tenim molt clar és que la sequera ha vingut per quedar-se i hem d'intentar fer veure a la gent que hem de fer una gestió responsable. El ciutadà ha de saber que hem de fer una gestió responsable de l'aigua i per això el que fem és no aixecar gairebé cap de les restriccions que el seu dia ven. Vam optar per ficar només com a consum municipal. Una altra cosa és el consum que pugui fer el ciutadà o la ciutadana. Demanem un consum responsable perquè al final cadascú a casa seva ha de ser responsable amb el tema de l'aigua.
De fet, un altre dels acords d'aquesta reunió que comentàvem del Comitè Municipal de Sequera serà continuar amb aquesta inversió en la millora d'infraestructures municipals per estalviar aigua, no? I també per la detecció de fuites, que és un dels principals problemes que s'ha detectat a la xarxa pública, no només a Castellà, sinó arreu de Catalunya, no? Aquestes fuites.
Sí, de fet, nosaltres tenim una subvenció de Diputació de Barcelona de gairebé més o menys de mig milió d'euros per poder fer millores a la xarxa d'aigua potable. En aquest sentit, nosaltres el que volem ficar al sistema són detectors de fuites per intentar reduir al màxim les fuites, tot i que són una de les poblacions amb menys fuites a la xarxa que n'hi ha ara mateix a tota la província de Barcelona. Nosaltres creiem que és la millor opció i estem parlant de que gairebé entre un 19 i un 20% de l'aigua se'n va per les fuites que podia haver a la xarxa. I després també d'intentar millorar amb reguladors de pressió i vàlvules a tot el sistema d'aigua potable per intentar sectoritzar el moment que puguem tenir algun tipus de fuita. I per tant, creiem que és molt important que fem millores a la xarxa, podem també estalviar aigua.
I també entenc que es va parlar en aquest comitè de revisar les altres fonts públiques, no? En aquest sentit, hi ha una necessitat de veure com estan totes les instal·lacions. No sé si això encaixa també en el que estaves explicant ara, no? De revisar una mica l'estat de la xarxa.
És molt habitual que durant l'any, una vegada que canvien l'època, sobretot d'hivern, cap a l'estiu, que fa més ús d'aquestes fonts, de fer una revisió, és un tema que fem anualment, i revisem sobretot el correcte funcionament i evitar també fuites que puguin haver-hi.
Pepe, a més, abans comentàvem que els embassaments estan al 70% de la capacitat, una notícia meravellosa si tenen en compte que el març de l'any passat no arribava ni al 20%, però és que aquí també, per exemple, els aqüífers, també la dada ha millorat, no? Perquè ara es punxa a 40 metres de profunditat, però fa un any eren gairebé 70. Per tant, vull dir, les reserves d'aigua aquí a Castellà podem estar tranquils, no?, de cara a l'estiu.
Bueno, al final tranquils o no tranquils, al final nosaltres, depenent de lo que digui l'ACA, nosaltres tot i que tenim aqüífers, que sí que és cert que ara en comptes de punxar gairebé a 70 metres, estem punxant al voltant de 45 metres, això no vol dir que nosaltres puguem tenir més aigua que la resta de xarxa, sinó que l'aigua que produeixen els aqüífers nostres està ara mateix en una situació molt millor que fa un any, igual que les reserves, però al final l'aigua és un bé comú. I tot i que nosaltres puguem tirar d'aquífers, ara mateix crec que la proporció és que nosaltres tirem de xarxa del Ter Llobregat del 70% i del 30% d'aquífers, vol dir que al final, de manera natural, estem intentant resoldre el problema de sequera a nivell, ja no municipal, sinó a nivell general.
És el que comentaves, no?, que tot i que s'han aixecat les restriccions, hem de mantenir aquest consum, aquest estalvi d'aigua, perquè d'aquesta manera aquest any ara mateix la situació està millor, però no sabem si en els propers mesos plourà o no plourà, no? Per tant, una mica, diguéssim, de prudència en el consum, no? Seria una mica el missatge que voleu fer arribar a la ciutadania?
Ha d'haver-hi molta responsabilitat i molta prudència. De fet, el darrer any que vam tenir moltíssimes pluges va ser just després de la pandèmia, l'any 21, el maig del 21, tenien els embassaments al 100% pràcticament. I en 3 anys, sense ploure, vam acabar amb totes aquestes reserves. Per tant, hem d'intentar veure que la Generalitat pugui fer inversions en aigua i sobretot en el sistema hidràulic a nivell nacional per poder tenir infraestructures perquè això no torni a passar, però de la mà d'anar amb el consum responsable del ciutadà, que ha d'intentar continuar com fins ara. Aquí a Castellà, a nivell municipal, quan el consum per habitant dia estava a 180, aquí a Castellà estaven gairebé a 150, o sigui, estaven molt bé, estaven gairebé un 20% per sota del que marcava la norma. I a nivell municipal, el que són els consums municipals, els consums que fem com a ajuntament, han reduït el 50% del que estaven consumint. Però, clar, hem d'intentar mantenir aquest tipus de mesures i ser responsable perquè no es tornem a trobar a nivell català en la situació que ens vam trobar ara fa un any.
Doncs, Pepe, amb aquesta reflexió acabem l'entrevista. Hem d'aprendre de les errades, no dels errors, i sobretot el que apuntàvem durant tota aquesta conversa, mantenir aquesta tònica de consum responsable, de no malbaratar i de gaudir també doncs, d'aquestes fonts que no només a Castellà, sinó a la resta de municipis també del Connectats, doncs aquest estiu sembla que lluiran una miqueta més, que una mica d'alegria tampoc va malament, no?
Sí.
Molt bé, gràcies, doncs bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda, Rocío.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Quarts de 5 de la tarda, temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera Badalona, Manel, molt bona tarda.
Molt bona tarda, companys, i esteu convidats a la festa de Sant Anastasi, que serà aquest dissabte a la nit. Cremarem el dimoni, un piro musical, la platja, i us podreu banyar i tot.
No, ja,
si podeu, si podeu, sí. Si podeu, no vingueu, sisplau.
Què passa? Que hi ha molta gent o què?
Molta gent no. O sigui, a veure, si hi ha un dia de qualsevol que cau Sant Anastasi entre setmana i ja no es pot ni passar,
sí.
I ja no us dic aquesta vegada que cau en dissabte a la nit. O sigui, ja t'hi dic, o sigui, jo tinc la gran sort de que un amic m'ha convidat en el seu barco i lo veurem des del mar, perquè si no, és imbècil.
Mira que bé. Mira, ara sentim riure el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, jubilat, a més de columnista, i que comparteix habitualment els dijous aquesta estona de conversa. Josep, bona tarda des de Terrassa.
Bona tarda, jo els convido a la Fira Modernista, que començarà demà a la tarda, i si el tiempo lo permite, que ja veurem, doncs Terrassa estarà com un ou de gent dissabte i diumenge. L'èxit està assegurat si el temps ens acompanya.
O sigui, tot el cap de setmana se celebra la fira?
Tot el cap de setmana tenim la fira. Ja fa molts anys, eh?
Ah. Jo, encara...
I fa goig, eh?
No, ja, jo...
Aquí podeu venir perquè hi ha tanta gent que encara que en vinguin 100 més, no es noten.
No, que va.
No hi que va. A la nit de Sant Anastasi no serà el mateix, ja us ho dic jo ara. És una bogeria. Ja. No es pot ni respirar allà, eh? O sigui, molta gent.
Bueno, i Sant Cugat, què tenim a Sant Cugat?
A Sant Cugat aquest cap de setmana tenim la Fira del Comerç Just i la Fira del Primer Raig. Es veu que hi ha diferents fires que han coincidit a aquest cap de setmana, però ja ens preparem per una sèrie de celebracions al llarg del mes de... El mes de juny a Sant Cugat és un no parar. Donarem temps a la Dolors, que és la tertuliana que completa l'estoneta de conversa d'avui. I entrarem en matèria per parlar dels dos temes que us proposem. Ahir ens vam allargar amb una de les propostes que fèiem i que tenia relació amb la compareixença tant del president Illa com del president Pedro Sánchez per parlar del tema de la pagada, i ens vam deixar els deures pendents, els que tenen referència amb la reducció de la jornada laboral. Per tant, us ha tocat avui parlar d'aquest tema. I després també parlarem del tema del dia, que estem tots pendents de la xemeneia, a veure de quin color treu el fum.
Habemus papam.
De moment encara no. Les dues fumates han sigut negres i em sembla que hi haurà una altra a les 5 de la tarda i una altra a les 7. I si no, doncs esperarem a demà, no? Serà un llargmetratge especial. Saludem a la Dolors Vilarasau, directora teatral, que ens acompanya ja a l'estudi. Com estàs, Dolors?
Bé, i vosaltres?
També, mira, ens han convidat
a
Badalona.
Hola, encantat, molt
a les, ens han convidat... No tens auriculars, els tens aquí.
Sí.
que dic que el Manel ens convidava a no anar a Badalona.
Ah, bueno, per què no?
A la celebració de les festes de maig de Sant Anastasi.
I després... No és veritat, no l'he dit en conya, sisplau, sereu ben rebuts. Home, tots, tant, eh? Una altra cosa és que estarem com sardines en llauna, eh? O sigui, que jo us ho dic, eh?
I després el Josep Vallvé, des de Terrassa, ens convidava a la Fira Modernista al cap de setmana.
Molt bé.
O sigui que unes bones propostes, dic que a Sant Cugat aquí fem fires de comerç just, del primer raig,
sí,
de moment aquest cap de setmana. Però vaja, que si volen el mes de juny poden venir cap aquí i així anem equilibrant el territori. Si us sembla, comencem amb el tema de la reducció de la jornada, que és una proposta d'un dels socis de govern que porta ja mesos treballant-se, que sembla que finalment hi ha acord amb els sindicats espanyols, però que té moltes reticències. I com que això ha de passar pel Consell de Ministres, però també pel Congrés, el Congrés, aquí em sembla que toparan amb alguns que no hi són d'acord, entre ells Junts, que diu que està disposat a negociar i a revisar el text perquè hi ha coses que no els acaben de quadrar. D'entrada, a vosaltres, què us sembla? Sou partidaris o contraris a la reducció de la jornada a 37 hores i mitja setmanals?
Jo, si és treballar menys, em sembla molt bé. Vull dir, si no hem de treballar tant, doncs està bé, no? En principi està bé. El que passa que després s'ha de mirar quines conseqüències pot tenir això i depèn molt de cada gremi, com si diguéssim, no? Perquè sembla que això, doncs, sembla que els més que fan més jornades són els de serveis, no? A hostaleria...
De cara al públic.
Sí, el comerç, no? El transport...
Aquest és un país de pimes, eh? Aquest és un país de petits empresaris i autònoms.
Sí, però això no m'ho has deixat dir. Sí, clar, vull dir, clar, en les grans empreses, no? Però llavors, una mica el que deia el company, no? Que aquestes petites empreses, doncs, que tenen pocs, un, dos, tres treballadors, doncs sembla que això doncs voldrà dir que
sí, han d'afegir més treballadors, més despeses per l'empresa.
Sí, exacte, i que el propi propietari doncs també ha de fer hores extres, i això també serà doncs farà doncs que el producte sigui més car, no hi haurà un encariment d'aquesta feina, no? I sembla que la gent del camp, la gent de la ramaderia també, que fan aquestes llargues jornades laborals, tampoc també encariria el producte el fet de que haguessin de fer menys hores, no? O sigui que hi ha una mica per tot, no?
Tu imagina't que estàs al Congrés i has de votar. Què votes, sí o no? Complicat, eh?
Sí.
No, està ben clar. Se votarà en funció del partit que representis. Això està claríssim perquè les tendències són claríssimes, no?, en quant a quin posicionament té cada estament polític, no?, a l'hora de la votació. Jo ho tinc clar. O sigui, en aquest cas, la proposta de la reducció de jornada laboral, que me'n sembla molt bé, o sigui, tot el que podem reduir la jornada i ens paguin el mateix, doncs, els que hem sigut treballadors, doncs, encantats de la vida, no? Però la realitat és que és una proposta de Sumar, del grup Sumar, que és un soci de govern del Partit Socialista, no? I se sap que el Partit Socialista no necessitaria els vots de Junts, i Junts, que són molt més tirats cap a la patronal, no? No estaran d'acord. Per suposat, el Partit Popular i Vox tampoc estaran d'acord, amb la qual aquesta proposta, jo personalment crec que no anirà enlloc. I el Partit Socialista ho sap, eh? O sigui, ho té que tramitar perquè té que fer...
El paper?
Té que donar-li... Als socis li té que donar corda, no? Però a l'hora de votar no tindrà els acords necessaris, i la reducció de jornada laboral jo crec que serà per una altra legislatura. Ojalà m'equivoqui, eh? Però crec que no la superarà, eh?
Val. El partit del Manel, què diria? Que sí o que no? El teu partit?
El Manel
sí. Esteban. Tu què diries?
Sí, jo votaria a favor de la reducció de la jornada.
Val.
Però com sé que els vuit diputats de Junts fan falta i Junts no estarà per la tasca de votar, sé que aquesta proposta no anirà enlloc. O crec que no anirà enlloc.
Val. I el teu partit, Dolors?
El partit de la Dolors. La Dolors no té partit. I pensa...
El teu propi?
Bueno, el meu propi. Pensa sí. per ella mateixa. M'hauria d'informar una mica més. Sí? En principi, sí, crec que m'hauria d'informar una mica més, sí.
Abstenció? Ara,
però... No, seria abstenció, no? Però voldria saber més què implica. Vull dir, en principi, a mi em sembla bé que la gent treballi una mica menys, no?
Val.
Ja treballem poc, molt, vull dir.
Josep?
Ara entro jo, a veure, Dolors i Manel, una pregunta i ja me la contestareu després.
Vinga, l'home de la banca.
El partit,
banca,
diu, el partit es diu Junts o es diu Conveniència?
No,
jo crec que...
Conveniència, no dic Convergència, dic Conveniència. Aleshores, sí, sí, sí. El meu vot, si després hem de parlar del tema del conclave...
Que no podràs
votar? En el Concili de l'Església, al Vaticà dels anys 62-63, les votacions es feien, ara entendreu la meva resposta, amb un plàcet, que era sí, no un plàcet, que era no, i un plàcet juxtamòdum. Jo no m'abstindria, però votaria sí amb alguna petita condició afegida. La senyora ministra de Treball, la Ioli, que li diu algú, la Yolanda Díaz, actua d'una manera molt populista, cercant vots de cara a les properes eleccions, i m'està molt bé a mi que es proposi una reducció de jornada laboral. Em sembla molt bé. Sempre i quan, aquí al costat, si contemplin altres vessants. Si això ajuda, doncs, per exemple, a generar nous llocs de treball, si permet conciliar familiarment alguns empleats, per exemple, els dels comerços, que els obliguen a obrir en determinades èpoques de l'any, per exemple, Nadal, o segons quines festes, i no els hi paguen ni hores extres. Després, el tema de la productivitat. Si ens han de reduir les hores... A canvi de continuar amb el freno de mà posat, hem de produir més. Hem d'encarir els productes. Contemplem-ho tot dintre d'un pack i no vendre la moto de que ens abaixaran la jornada laboral. Ara, jo que ja estic al món del jubilat, faig voluntariats i faig coses, vull dir, però ja no estic en aquesta situació. És un tema que a mi no m'hauria de preocupar. Però entenc que es ven d'una forma... molt política, es ven d'una forma molt, fins i tot, barruera, cridant d'una forma molt, molt grollera, i em sembla que s'haurien de plantejar fins i tot, i ara diré un disbarat que no se'm malinterpreti, en el sentit de que, per exemple, els japonesos, quan se'ls planteja, quan plantegen alguna millora a nivell de feina, fan vaga a la japonesa, que és treballant molt més per cridar l'atenció de l'empresari. Aquest tema ens l'han d'explicar bé,
I vaja, que haurem d'ajornar la votació fins un altre dia, perquè avui no podem votar.
El meu vot és placet juxtamòdum. Jo votaria a favor amb condicions.
I en català com seria això, que no sigui en llatí?
Ara ho ha dit.
Bueno, és un vot, doncs, amb alguna condició afegida.
Sí,
que t'expliqui bé.
Lo que està ben clar que en los 150 anys d'industrialització d'aquest país, no, hem passat per moltes vegades aquesta situació a l'hora de reduir els horaris laborals. Tenim que recordar-nos que fa 100 anys, no, les criatures de 5 anys estaven treballant a les fàbriques i tenien jornades laborals de quasi 16 hores de treball. O sigui, a veure, s'han anat aconseguint uns avanços, no, i està bé que algú plantegi que hi hagin 7 hores i mitja i que cada vegada vagi a reduir-se el més possible. Però ens xocarem, el xoc de la situació política de cada partit, del posicionament polític, no, és bastant evident en aquesta vegada. I tal com ho té de magre el Partit Socialista, que té que buscar acords entre 5 partits polítics distints per tirar qualsevol esmena cap endavant, jo crec que serà impossible aprovar-ho. crec, eh? O sigui, ojalà m'equivoqui, d'aquí uns dies quan estiguem aquí, diguem que la llei s'ha aprovat, no? Però jo crec que no, que tot, serà tot dependrà, per una altra legislatura.
Dependrà si Junts aconsegueix alguna cosa.
Jo ara que ja ho he pensat una mica més, potser votaria que sí, però com ha dit el company, no sé en condicions, però potser amb algunes excepcions. O sigui, si per exemple hi ha un gremi com els de l'agricultura o de la ramaderia que necessiten fer jornades laborals àmplies, doncs excloure doncs, algunes d'aquestes professions o d'aquests serveis, excloure-les de la llei general. No?
Aleshores,
hi ha una proposta...
És una diferència entre treballadors, eh? Entre treballadors bueno, no pots marcar una diferència. Perquè
bueno, depèn no, de les necessitats.
Clar, depèn dels convenis. Sí, a veure, hi ha clar, convenis clar, per sectors.
Clar. Depèn una mica del sector, no?
Hi ha una opció sí, que indiquen alguns experts que seria aplicar una certa flexibilitat i fer un còmput anual. És a dir, en aquelles sí, temporades en què es necessita fer clar, més hores, sí, es fan. I en altres que baixa, diguem, la necessitat de no, treballar
està,
tantes
està ben
hores...
Pensat, d'aquesta manera està ben pensat, eh? O sigui, això sí que... Sí que
perdoneu, una... hi ha un sector que ara el dic tangencialment, el sector dels metges, que ens semblen falta infermeres un munt, fan unes jornades no de 7 hores i mitja, a vegades de 12,
no, no,
de 14 12. I de 15 hores,
no, no, de 12, de 12.
I això no es contempla, sí, sí. O de 12, de 12. Mm. Aquesta gent tampoc els podem encabir aquí. Aquí el tema s'ha d'ampliar, s'ha d'explicar molt bé, s'ha d'explicar molt bé pedagògicament, que la gent ho entengui, i no s'ha de vendre el producte com una arma política per captar un vot més a les properes eleccions. Aleshores, el Sánchez ho té molt complicat, però el que ha de fer és negociar i, sobretot, explicar molt bé als afectats, al treballador, en què consistirà realment tot el PAC.
Mm-hmm. Però explica-ho tot, Josep. No, explica-ho tot, Josep. Les persones que fan jornades o torns de 12 hores, no? Vol dir que entre dues persones fan 24 hores en un hospital, igual que fan els bombers. Però després, una vegada acabat la setmana de treball de 12 hores, a lo millor tenen una setmana sencera de vacances, no? O sigui...
Que, no sempre, que, Manel, no.
No. Si se li paguen... Si se li paga... Pot ser que no, però sí que és cert, eh? Los bombers, per exemple, los bombers fan jornades que estan a la millor 24 hores en el quartell de bombers, no? I després tenen a la millor 3 o 4 dies de festa, o sigui, que és així, no?
Sí, però en alguns sectors, no penseu, en alguns sectors, com apuntava el Josep, és molt evident que el que falten són mans... que el que falten són treballadors, vull dir, en el cas dels hospitals, centres sanitaris, el que falten són infermers i infermeres.
Que se'n van a Londres, se'n van a Anglaterra perquè tenen un sou molt més alt.
Això ha passat a la història, Josep?
Però de totes maneres...
Ja no se'n va ningú a Anglaterra, eh? Ja no se'n va ningú. Des del Brexit ja no va ningú d'infermeria... O metges ja no se'n van a Anglaterra, eh? Cap ni un, eh?
En qualsevol cas, Manel, en qualsevol cas, de la mateixa manera que es planteja el fet que és un bon repte el anar reduint el nombre d'hores de treball a la setmana, el que s'ha d'equiparar o s'ha de posar dintre de la mateixa balança és el tema d'ajustar a l'alça en les condicions que la patronal es pugui negociar un increment de sou realment efectiu. Perquè, si no, molta gent que li redueixen l'horari, què fa? Com que té més hores lliures i cobra un sou de misèria, es busca un puri per anar a emplenar, a completar aquestes hores que li permeten doncs anar a fer, no ho sé, unes hores extres en un altre lloc, i llavors és un puri empleat. I això és un joc d'ous, al final, això. Estem perseguint que la persona disposi de més estabilitat, de més relax, i al final... no aconseguim l'objectiu que es perseguia inicialment.
El que busca la mesura és intentar doncs, afavorir els treballadors perquè puguin conciliar. També implica que hi hagi aquesta desconnexió amb la feina, impedint que des de la feina es puguin posar en contacte amb els treballadors fora del seu horari, implica diverses coses. Però sí és evident que això encara s'ha d'explicar una mica més i hauran d'arribar a acords, cosa que de moment no existeix. Si us sembla, ens n'anem a l'espectacle del Conclave.
Ara.
Ens n'anem a l'altra votació. A l'altra votació que, de fet, mireu, són, segur que ho sabeu, són 133 cardenals que estan tancats.
Ho sabem dins, tot, ho sabem la... tot. Tots som ja, vaticanistes,
que,
ja.
A veure, què té un esdeveniment com aquest, fins i tot, previ a aquest conclave, el funeral o la mort del Papa Francesc. Què és el que té, quin és l'atractiu, allò que ens atrapa i ens fa estar pendents? Què diríeu?
Tradició.
Vinga.
No, jo... La tradició mil·lenària. La vale. tradició mil·lenària és el que fa atractiu, però de totes maneres també tenen que veure molt els mitjans de comunicació, des de luego, perquè estan...
Sí, perquè, no, perquè... Fiquem la notícia fins a la sopa.
Va,
però, bueno, al final estem parlant de que estem en un partit, en un país laic, no? Sí. I que molta gent no va a missa, no? I per contra, ens sembla això que sigui un espectacle.
A veure, deixem un moment que la Dolors té aquí el seu retrat sobre la qüestió. Vinga, Dolors.
Mira, jo vull parlar d'una opinió general sobre tot aquest xou i sobre l'Església. És una opinió que no vol ferir l'espiritualitat de les persones, sinó a l'Església com a estructura de poder. Mm. Mireu, jo fa anys ho vaig veure molt clar. Vaig anar a una visita a Roma i vaig anar el mateix dia al Vaticà i a les catacombes. Vaig anar al Vaticà, hi havia allà palaus, obres d'art, hi havia riqueses, i a la tarda vaig anar a les catacombes, un lloc on els cristians s'amagaven del poder, que vivien amb la pobresa i creien en Jesucrist. Sí. I allò em va semblar que no era el mateix, no era la mateixa religió. I això també, em permeteu dir un trosset d'un poema de Josep Maria de Sagarra?
Vinga.
Diu, tots els camins van a Roma, però no van a Betlem, perquè a Roma hi ha de tot, perquè a Roma, cap a Roma pots anar amb plomall de capità i amb xiulet de bergandatge, amb crosa de pelegrí i amb garrafa i espasí, perquè a Roma hi ha de tot, hi ha misèries i punyalades, i la púrpura i el llot i les mitres consagrades. Tots els camins van a Roma, però no van a Betlem. I m'agrada molt aquest poema, no? Mm. Perquè...
Bueno, està molt bé i és molt definitiu, eh? Molt clarificador.
Bueno,
no?
Deia algú
que és un èxit d'empresa, que van començar en un pessebre i mira per on van ja, eh?
Una multinacional.
Sí, bueno, sí, és que exacte. això és
i van començar en un pessebre, eh?
Això és un parc temàtic, vull dir, és un parc temàtic, sí. I després també això que dèiem, de l'Església, que constitucionalment són laics, ahir vam estar tota la tarda a la televisió pendents d'una ximeneia, quina tonteria, no? Ai. Si treia fum negre o fum blanc. No. Vull dir, tota l'estona un con de ximeneia i una gavina i van suspendre tots els programes. Sisplau.
I fumen tabac negre. O sigui, quan acabin el Malboro...
Vosaltres no? Sabeu.
Aleshores sortirà la blanca.
I després una pregunta. Amb una societat,
i després anem al Josep.
Sí, amb una societat on el patriarcat es veu tan clar... Com estem suportant aquest xou de mig món que deixa a l'altra banda, l'altre mig món, que són les dones? Ho trobo horrorós.
Les contradiccions del ésser humà.
Bueno, però és que aquestes són molt grans, eh? I no són les contradiccions del ser humà, és el poder...
Faré un flash de quatre punts molt ràpids. Manel... tu tens un exveí badaloní,
sí.
L'actual cardenal de Rabat, Cristóbal López Romero, que farà 73 anys, que és l'edat que tinc jo, sí. I havíem estat companys de curs als Salesians de Girona. Salesians
I
de
l'he
Girona,
sentit parlar i és una persona que m'agrada molt.
Extraordinari, que ho sàpigues. Segon tema, ho apunto. Aquest és, si a mi em permetessin votar, evidentment jo m'inflaria com un globus si surt escollit el Cristóbal. Que ens passem whatsapps des d'ahir a la tarda, no, perquè té el telèfon requisat com
no,
tots.
No desvelis ara aquí.
Tenen el telèfon requisat. Vale. A veure, amb el tema de creients o no creients, només apuntaré un tema en línia amb el que apuntava tant el Manel com la Dolors. En el Dalí, que era un geni, però que a vegades estava com un llum de ganxo, li van preguntar una vegada...
Estava sempre.
Bueno, sempre ho estava com un llum de ganxo, però era un geni en el món de la pintura. Li van preguntar una vegada el seu parer sobre el tema de la religió, si era creient o era practicant. I sabeu què va respondre? Només ho deixo anar i cadascú que faci la seva reflexió. No sóc creient, però sóc practicant. O les seus narices. Tercera cosa, apuntàveu de la fumata blanca a la fumata negra. L'endemà del partit del Barça, que va ser un robatori, entre cometes, a Milán, va sortir...
No va haver-hi fumata blanca en el partit del Barça.
Corria un WhatsApp amb una imatge de la cúpula de Sant Pere i es veia la xumeneia que treia una fumata de color blaugrana, dient que havia anat dels pèls. I l'última cosa, és un xou, la gent, els creients i els no creients ho segueixen. La figura del papa Bergoglio, el papa argentí, evidentment ha deixat una empremta d'atenció envers els més desfavorits, les classes més pobres. Aleshores, el que caldria esperar, creient o no creient, és que sorgís una figura que continués una miqueta aquest mateix esquema i que políticament pogués interferir, per exemple, doncs amb la solució de conflictes bèl·lics. Ho deixo aquí.
Claro, sí, sí. Jo la veritat és que és algo que ens podríem estalviar en ple segle XXI, no? Sí. Aquesta, com ha dit molt bé la Dolors, al final estem parlant d'una institució masclista totalment, no? Que no reflexa la societat en la que vivim ara. Que hi ha persones que la volen seguir, em sembla molt bé, però tindria que haver-hi una religió que integressi a tot ésser humà, no solament els homes, no solament excloent les altres creences, etc, etc. Con lo qual, ja us dic, surti el papa que surti, al final, sí, esperem que sigui progressista i no conservador, des de luego, però al final la Iglesia no variarà després de tants anys i tants segles fent el que fan, no? Si encara parléssim d'incorporar la dona dintre de los òrgans de decisió, encara m'ho podia pensar, no? Però aquesta exclusió que tenen, no, a mi jo no la comparteixo en absolut.
I l'humanisme no seria una mena de religió que ens inclouria tots?
Sí, estaria molt bé.
Jo sempre he dit que per mi no faria cap falta, cap constitució. Vull dir, l'única cosa que hauríem d'estar tots d'acord és amb els drets humans. Vull dir, si a mi em llegeixen la Carta dels Drets Humans, a mi em poden treure banderes, constitucions, uniformes, religions, tot. Vull dir, jo la subscric ara mateix i penso que tota la humanitat, és el que dius tu, hauria de subscriure això, els drets de les persones, de totes les persones.
I tenir fe en què? En les persones, precisament.
Tingues en compte una cosa, amb respecte envers el papa difunt.
Ràpidament,
papa
que marxem.
La primera visita que la va fer Lampedusa.
Sí.
Molt bé, sí. Doncs escolteu una cosa. Espereu-nos a Badalona i a Terrassa, que vindrà.
I a Vemus Papa.
D'acord, moltíssimes gràcies, que vagi bé la tarda.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb cu.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You can say just what you like, but you still...